Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat fa uns anys a la Universitat de Vic, el nostre convidat està especialitzat en medicina familiar, tot i que assegura que la seva gran passió és l'esport i la medicina esportiva. Des de 2009 col·labora amb la selecció espanyola d'hoquei sobre patins, amb qui ha aconseguit 4 campionats d'Europa i 2 campionats del món. I des de fa 6 mesos, Bernat de Pablo és també el metge del Futbol Club Barcelona de la secció de Futbol Sala. Molt bon dia, Bernat.
Hola, molt bon dia.
Ara, al Futbol Sala, però tu ja havies estat al Barça.
Sí, jo havia estat al Barça fa... a la pandèmia. Uh-huh. O sigui, vaig estar 2 anys de metge del primer equip d'hoquei. Després de la pandèmia vaig plegar, encara que seguia relacionat amb el club, i ara he tornat.
Algú es pot preguntar, i com s'arriba a ser metge del Barça?
Doncs, bàsicament, sent un gran aficionat de l'esport, perquè si no entens l'esport, és molt difícil la figura del metge que treballa al Barça. O sigui, els metges que estem allà, estem pràcticament tot el dia amunt i avall, partits, desplaçaments... Clar, no és la manera que molts entenen la medicina. O sigui, molta gent entén la medicina, doncs vaig a l'hospital, vaig a l'ambulatori, no pensen que potser has de marxar una setmana fora a un campionat i deixar aquí la família, anar-te'n un mes... Amb la selecció vaig estar un mes a Argentina a un mundial, doncs amb tot el que això comporta, que de fet moltes vegades... Quan no està molt remunerat, tens una altra feina i has de demanar vacances de la feina per poder marxar un mes, llavors demanes un mes de vacances per poder marxar amb l'altra feina. O sigui, que has de ser d'una manera molt, molt especial per dedicar-te a això, i és difícil trobar aquest perfil de gent. Som poca gent que estem disposats a aquest tipus de dedicació.
Parlarem de la conciliació, però ara et pregunto per com és treballar en una estructura com la del Barça, on imaginem que hi haurà pressions per recuperar els esportistes, on hi ha terminis, hi ha tota aquesta força que us empeny una mica els professionals.
Clar, evidentment, no és com agafar-se una baixa. O sigui, aquí sí que hi ha un jefe que et diu, escolta, que, o inclús no només el jefe, sinó el mateix treballador et diu, jo vull estar d'aquí 2 setmanes, no d'aquí 3, vull estar d'aquí 2. I aleshores és buscar aquest equilibri just entre coses que poden ser dolentes per la salut, perquè evidentment no deixes d'estar parlant de salut de les persones, en contraprestació al rendiment. Tu aquí estàs buscant un rendiment a màxims, i hi ha la salut pel mig, que has d'intentar vigilar-la en la mesura del possible.
I t'entenen? Tant el club com els esportistes acaben d'entendre el metge quan dona la seva opinió experta?
Sí, evidentment, home, clar. I evidentment hi ha coses amb les que es pot jugar, entre cometes, hi ha coses amb les que no. I ara, per exemple, que s'ha posat molt de moda tot el tema... Bueno, molt de moda no, o sigui, se li ha donat molta més importància a tot el tema aquests dels cops al cap, com es va veure fa poc amb el jugador del primer equip de futbol, el Gavi, que el metge diu, no, és que no pot jugar més i no pot jugar més, i el jugador pot estar dient, no has de jugar, però, clar, per exemple, és el que dèiem abans, amb les neurones no es juga. O sigui, pots tenir un esguins de turmell i aquest turmell et pot quedar una miqueta tocat, però, clar, o sigui, quan parlem de coses més severes, doncs a vegades has de fer valdre la teva experiència i els teus coneixements. O sigui, tu ets el metge i hi ha coses amb les que has de marcar el límit i d'aquí no es passa.
Es pot dir que dins de la medicina esportiva l'hoquei sobre patins és l'esport que més has treballat?
Sí.
I això per què?
Doncs hi vaig caure. Jo no havia vist hoquei patins en la meva vida, però el que era el meu jefe aleshores era l'anterior coordinador de la selecció d'hoquei patins, i ell es va començar a jubilar, bueno, es va anar fent gran, es va anar deixant coses, i tot el que deixava ell m'ho deixava a mi. I vaig caure a l'hoquei patins, vaig començar a anar amb la selecció cap allà el 2009, que ja ha plogut, i durant tots aquests anys encara segueixo estant al càrrec de la selecció d'hoquei patins, i ho compatibilitzo amb el tema del Barça. I sí, i és un esport que hi vaig caure per casualitat i m'ha apassionat. O sigui, és un esport que t'enganxa molt quan hi vius des de dintre, i he passat anys, he fet campionats, la meva tesi doctoral va acabar sent sobre això, un dels meus fills ha acabat jugant hoquei patins aquí a Sant Cugat. O sigui, tot ha anat en aquesta línia.
I el metge Bernat de Pablo ha practicat esport?
Sí, jo vaig jugar a la UESC.
De bàsquet?
Sí, vaig jugar a bàsquet, quasi, bueno, des de categories inferiors fins crec que pràcticament fins que vaig acabar la residència, jo crec que fins als 30 o així vaig estar jugant aquí a la UESC. Aquí a la UESC vaig ser entrenador, vaig ser membre de la junta directiva, vaig ser àrbitre, o sigui, bueno, que de esos fangos estos lodos, no? O sigui, que quan dius que has de ser un apassionat de l'esport, ha de venir d'alguna banda. Si no has fet esport mai, difícilment acabaràs caient en el món aquest.
I ara practiques algun altre esport?
El que puc.
I quins són aquests que pots?
No, bici, o sigui, intentar fer la vida el més activa possible, però esports d'equip, tot això, impossible.
Uh-huh. A més de la selecció o el Barça, també has estat el primer equip del Centre d'Esport Sabadell o el Club Natació Terrassa. Per la gent que no està gaire familiaritzada, com és el dia a dia d'un metge en un club d'elit esportiva, què diries?
Aviam, o sigui, és important diferenciar, perquè elit esportiva n'hi ha moltes elites esportives. O sigui, per exemple, hi ha molts equips aquí a Sant Cugat que estan en una elit esportiva, el vòlei està, el rugby està, i no tenen un metge en el seu dia a dia. No el tenen perquè no se'l poden permetre. O sigui, són esports que estan a un màxim nivell, que tenen jugadors olímpics, però no tenen la infraestructura suficient com per tenir un metge en el dia a dia. Poden tenir un metge consultor, o sigui, en molts equips d'aquests em consulten, tinc una lesió, me'l porten, però no estàs en el dia a dia. Quan estàs al Barça, que és una dedicació completa, o quan estava al Centre d'Esport Sabadell, que estava en el dia a dia, doncs estàs tot el dia allà. O sigui, arribes al matí, passes visita a tots. Jo sempre faig el símil, jo que de formació soc metge de capçalera, jo sempre faig el símil que és ser metge de capçalera de 20 persones. O sigui, tu imagina't que el metge de capçalera d'aquí al cap de Sant Cugat, que en lloc de tenir 1.500 pacients, que pobres, tenen prou complicat, ho tenen, tinguessis 20, que tu cada dia els poguessis veure tots, poguessis dir al matí, veiem com et trobes avui, bueno, doncs avui pujarem una miqueta això, baixarem una miqueta això, i és el teu dia a dia. Llavors, tu has d'intentar en aquest maneig diari del pacient, doncs que estigui en les millors condicions possibles per rendir el màxim possible. Aleshores, tu estàs allà sempre.
Mm-hmm. Abans parlàvem de la conciliació. Ha sortit a la conversa. Com influeix tot això la teva vida professional? Com la conjugues amb la teva vida familiar, amb les teves responsabilitats, amb la teva vida social?
Home, és complicat, o sigui, bueno, clar, jo ara ho dic, o sigui, els meus tres fills fan esport i els meus tres fills fan partits al cap de setmana i jo sóc el quart partit, o sigui, tenim quatre partits cada cap de setmana, doncs espavila't, i clar, hi ha vegades que jo estic de viatge fora i la meva dona ha de gestionar els partits dels altres tres. Sí que és veritat que necessites que la resta de la infraestructura familiar funcioni i estigui ben engreçada, perquè si no realment és molt complicat. Sí que entre ajudes de viscangurs i tot això vas fent, i també és veritat que hi ha dies que potser l'equip no entrena i tu tens un dia sencer per tu que pots anar fent. El que passa és que és una cosa que és difícil de preveure. De sobte, per exemple, tu et pots trobar que de sobte ara actualment això no passa, però jo he estat en equips que de sobte el dia següent l'entrenador s'enfada i diu: demà teníem festa, demà entrenem. I tu pots tenir els plans que tu vulguis i et toca patxugar. O també, per exemple, un jugador es fa mal, o sigui, tu penses que el partit s'acabarà a les 9:30, però un jugador es fa mal i tu has d'anar amb ell a l'hospital, has d'acompanyar-lo, llavors doncs, en lloc d'arribar a casa a les 10, arribes a casa a les 3 del matí. Prova amb la feina.
I quan sona la flauta i tens un dia d'aquells que queda per tu, què és el que t'agrada fer?
Estar amb els meus fills. Tot el que pugui, totes les hores que pugui. Home, sí, a mi m'agraden molt els meus fills, em cauen superbé, són molt bona gent i amb la mesura que puc intento passar el màxim d'estona amb ells.
Dèiem a la presentació que tu estàs especialitzat com a metge de família, de fet has estat 17 anys a la Mútua de Terrassa. Què feies allà i com has compaginat l'àmbit de la medicina esportiva amb la familiar durant aquests anys?
Doncs jo de formació soc metge de família convençut, o sigui, a mi m'agrada molt la medicina de família i inclús no descarto a llarg plaç tornar-hi quan em cansi de viatjar tant, potser, però vaig estar-hi treballant molts anys. Després vaig anar reduint la proporció de metge de família, augmentant la proporció de medicina esportiva, fins que fa uns anys ja vaig deixar de treballar a l'ambulatori. Sí que seguia a l'hospital fent guàrdies, feia guàrdies puntuals, que era el que em permetia o sigui, això una feina parcial de guàrdies d'un dia a la setmana, i la resta de dies de la setmana em dedicava al tema de medicina de l'esport. I ara just aquest any, quan he tornat al Barça, ja he deixat les guàrdies, que ja feia això, 17 anys que les feia, i ara només em dedico a temes de medicina esportiva i de formació.
Per si no hi hagués prou ocupació, també ets professor de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa i de la Universitat Internacional de Catalunya. Tens molt interès pel tema de l'educació?
Sí. Sí, el tema de la docència és un tema que sempre m'ha agradat molt. Els meus dos pares són professors i sempre m'ha agradat el tema de docència, i com també tampoc és una cosa gaire habitual que la gent li agradi fer docència, doncs llavors també entres en això i llavors et comencen a proposar que si màsters, que si postgraus, que si no sé què, i vas fent. I aquí sí que ara costa una miqueta més de compaginar, precisament per això, perquè clar, les classes te les posen a principi de curs i tens totes les classes de tot l'any, i llavors de sobte et toca anar-te en un viatge no sé on i has de fer mans i mànigues amb els companys per canviar-te una classe, però bueno, de moment ens en sortim.
Sí? Quines branques t'interessen més?
Actualment no faig... o sigui, a l'Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional faig classes d'anatomia de primer curs, i a la UIC faig classe als odontòlegs, sobre patologies mèdiques pels odontòlegs. I a metges faig classes això, de temes de medicina esportiva, lesions esportives i aquest tipus de coses, i això en context de postgraus i aquestes coses. Classes universitàries de medicina no faig.
Uh-huh. Avenços tecnològics... De quina manera us ajuden en el diagnòstic, en fer el vostre diagnòstic precisament més acurat, més precís?
Clar, amb això, amb el Barça tenim la sort de que vivim en la NASA. Digue-li la NASA, perquè tens tots els recursos que un metge de l'esport podria desitjar. O sigui, a tots aquests altres clubs en els que treballo no pots ni imaginar-te tenir un recurs. Clar, per exemple, sempre poso l'exemple, al Barça tenim una màquina de ressonància pròpia. O sigui, hi ha una màquina de ressonància que és del Barça i que la podem fer servir a l'hora que vulguem, bueno, a l'hora que vulguem no, però si jo, un jugador es fa mal, jo al cap de mitja hora li puc fer una ressonància, que això ho expliques a un pacient de la Seguretat Social que porta esperant 2 anys, i clar, és una manera molt diferent de catalogar les lesions, pots tenir un diagnòstic superacurat i quasi immediatament, i aleshores això et permet marcar pronòstics d'una forma molt més ràpida. I després altres recursos tecnològics que fem servir, doncs la monitorització dels esportistes, els tens monitoritzats amb molts paràmetres diferents per intentar evitar que arribi aquesta sobrecàrrega que ens porti una lesió, que ens porti a tenir un jugador parat més temps del que hauria.
Mm-hmm. Parlaves de sobrecàrrega, però també es donen casos de sobreentrenaments, lesions que recauen una i altra vegada. Quin és l'enfocament que feu actualment per prevenir totes aquestes situacions?
O sigui, en primer lloc, precisament això que et comentava, el tema de la monitorització. O sigui, quan més monitoritzat tens algú, més fàcil és detectar situacions de perill, i inclús, i això ja depèn de quin dels entrenadors, si hi creuen o no hi creuen, que això en general cada cop passa més, doncs que tu li dius, aquest jugador està en risc, avui no hauria d'entrenar, hauria d'entrenar d'una forma diferent, hauríem de buscar-li una tasca alternativa, perquè estem detectant que està més carregat del compte i pot ser que acabi lesionat. Després, les situacions faran que facin més o menys cas, depèn de l'important que sigui, depèn de si hi ha un partit important o no, que aquí entres en un puzzle concret, però sí que aquesta monitorització ens pot arribar a permetre posar aquestes banderes vermelles que diguin aquest jugador està en risc de...
Mm. I després l'estil de vida, no? És a dir, com mengen, què mengen, com descansen, quan descansen... tot això és un patró que és molt important seguint el cas dels esportistes, sobretot si després recauen, tenen lesions. Recordem, per exemple, el cas de Pedri, no? És un esportista que se li ha fet un pla especial d'entrenament, m'imagino que també d'alimentació i tal, per millorar el seu rendiment, per la seva tendència a tenir
Sí, és dir, jo els casos, el cas concret de, del primer equip no el deixo perquè sí que és veritat que ells viuen...
El
primer
marge,
equip de futbol
sí.
no tenim tant accés al dia a dia a la informació perquè també és normal, però sí que és cert que, i això afortunadament cada cop més gent, més esportistes són conscients de la importància de no només sortir a córrer o no només, o sigui, per preparar-se per una marató i no només esportistes d'elit, sinó la gent aquesta que vol preparar-se per una marató no és cada dia haig de sortir a córrer una hora, sinó que haig de mirar com descanso, haig de mirar com menjo, haig de mirar si haig d'anar al podòleg a posar-me unes plantilles perquè si no em fan mal els peus o em lesiono de tal... I això que té el nom de l'entrenament invisible, no? Cada cop és més, cada cop és més, té més importància i cada cop és, abans als jugadors els hi costava més comprar-ho o entendre-ho, diguem, i ara cada cop ho entenen més. Evidentment hi ha excepcions, però a l'esportista, i si és conscient de la importància que té això, i això a vegades quan són joves no els hi passa tant, però a mesura que va passant la seva carrera li van donant cada cop més importància, veuen que això els hi pot permetre allargar el que és la seva vida professional, que desafortunadament o el que sigui és, té un temps, té una caducitat, i jo sempre me'n recordo el capità de la selecció espanyola d'hoquei patins que em va dir, jo devia tenir 34 o 35 anys, em va dir, digueu-me el que haig de fer i jo ho faré tot a rajatables. Si això permet que jo pugui allargar la meva carrera, i això vol dir cobrar un sou, perquè clar, molts d'aquests quan acaba la carrera s'acaba el sou i després busquen la vida. Aleshores, el que digueu-me tot el que haig de fer, jo ho faré al 100% per poder allargar el temps que faci falta. I aquest va començar-ho a aplicar al 100% quan tenia 34 anys. I val per tothom. O sigui que si jo, no només per esportistes, si jo dormo bé, si menjo bé, si faig una activitat física regular, la meva salut millorarà. O sigui que si hem de transmetre el missatge, allarguem-ho a tothom, no només a l'esportista d'elit.
Això és el que prescriu el metge. Però el metge ho practica, ho posa en pràctica amb ell mateix? Com et cuides, Bernat?
Jo això ho segueixo al 100%. Jo dormo, intento dormir 10 hores al dia, crec que menjo molt bé i tinc una vida, o sigui, intento anar tot arreu amb bici o caminant. O sigui, jo intento aplicar... Sí que, evidentment hi ha metges que no apliquen el cuento, diguem, però jo en aquest sentit sí que intento ser exemple amb aquestes coses, perquè a més realment tu notes, o sigui, si menges bé i descanses bé i et mantens actiu, et notes millor.
Bé, doncs avui hem mantingut aquesta conversa amb el Bernat de Pablo, santcugatenc, exjugador de la UESC, i ens ha agradat molt conèixer, doncs, descobrir qui hi ha darrere del professional. Bernat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Que vagi
molt
bé. Bon dia.
Bon dia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Totes les ciutats tenen edificis patrimonials, però en quin estat es troben la majoria d'ells? Nosaltres avui anirem fins a Sabadell per conèixer el valor històric que té la Casa Duran, un dels 5 béns culturals d'interès nacional que té la ciutat, perquè en els últims mesos l'Ajuntament ha dedicat una forta inversió a aquest equipament. Tant la façana com l'interior estan perfectament restaurats i conserven molts elements originals, però el consistori li ha donat una segona vida radicalment diferent a la que tenia en un inici. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Casa Duran es va construir al segle XVI i és considerada un bé d'interès nacional. Inicialment, fa centenars d'anys, era una casa senyorial d'una família molt adinerada de Sabadell, els Duran. I des del 2003, quan va passar a mans municipals, s'ha anat aprofitant per diferents usos. Avui el repassarem i destacarem la importància d'aquest edifici protegit al vell centre de Sabadell amb el tinent alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas. Bon dia.
Bon dia, com estem?
Des d'aquest setembre, que la Casa Duran és la nova oficina de turisme de Sabadell. Per què es va voler instal·lar en aquest equipament, concretament?
Bé, doncs, com bé sabeu, la saboneria de la Casa Duran, perquè l'oficina de turisme està situada en la part de la saboneria, que es deia, d'aquest edifici tan emblemàtic com del segle XVI, doncs és un edifici que està molt ben situat, està al bell mig de la ciutat, en un lloc amb molt trànsit de ciutadans de Sabadell, però també de gent que ens visita, i era una part de l'edifici que estava en desús, i per tant doncs, era un dels elements que nosaltres volíem portar a terme, que era, primer de tot, tenir la primera oficina de turisme a Sabadell, que fins ara no l'havíem tingut, per posar en valor tots els nostres actius, diguem-ne, de la ciutat, i fer-los conèixer a tota la gent que ens visita, però també la gent de Sabadell, i fer-ho en un lloc tan emblemàtic com la Casa Duran, com a la saboneria, doncs, per nosaltres era clau per visualitzar la importància que li donem doncs, al turisme i al mostrar tots els elements arquitectònics, culturals, empresarials i esportius que tenim a la ciutat. I per això era un lloc emblemàtic i que també anava relacionat amb l'obertura de la placeta, que, per tant, doncs, el barri també ha guanyat aquesta placeta que estava amagada a tots els veïns i veïnes i ara doncs, aquesta rehabilitació, doncs, evidentment, ha fet que tot l'entorn doncs, guanyi en bellesa i en atractiu.
Exactament, no? Perquè també és important, doncs, més enllà de restaurar, no? I mantenir en bones condicions aquests edificis protegits, sinó també és important adequar l'entorn, no? Perquè puguin doncs, instal·lar-se i fer una sinergia, no? amb tot el que tenen al voltant. No sé si pel que fa a les obres, no? De rehabilitació, una mica per adequar la Casa Duran a la nova oficina de turisme, es van trobar amb alguns problemes a nivell estructural, no? Perquè al final el fet de ser un edifici protegit pot tenir certs condicionants que poden, doncs, això, no?, condicionar, valgui la redundància, amb les obres.
Sí, de fet, com bé dèieu, doncs, la Casa Duran és del segle XVI i és un dels 5 béns culturals d'interès nacional de la ciutat i, per tant, doncs, evidentment, el primer objectiu era tenir molta cura d'aquest patrimoni, mantenir l'essència, mantenir el seu valor i adaptar-nos nosaltres adaptar a l'oficina de turisme i els serveis que podem oferir a dins de l'oficina de turisme, adaptar-se a l'edifici. Per tant, doncs, ser molt respectuosos i, de fet, si hi heu entrat, doncs, veureu doncs, que tots els elements, diguem-ne, originals es conserven perfectament i l'únic que hem fet és, diguem-ne, que sigui un edifici doncs, municipal visitable amb el qual doncs, tant la gent que hi treballa com la gent que ens visita doncs, ho faci d'una manera còmoda i d'una manera, diguem-ne, moderna. Però amb aquest contrast, amb l'essència i amb l'arquitectura doncs, del segle XVI. Per tant, doncs, evidentment, un dels objectius era mantenir tota l'estructura arquitectònica i això s'ha fet i s'ha respectat, com no podia ser d'altra manera, perquè els controls que hi ha i el concurs que va guanyar doncs, les obres, doncs, evidentment, ha mantingut tota la base inicial. I, de fet, si mires des de fora, inclús la porta que hi ha pel carrer del Pedregà, doncs és l'original i, per tant, doncs, només hem canviat el mínim que havíem de canviar per poder-hi destinar aquesta oficina de turisme.
Tot això no és un reflex d'aquesta aposta que fa l'Ajuntament per mantenir viu el patrimoni històric de la ciutat, perquè més enllà de la Casa Duran també hi ha altres equipaments de la ciutat que s'estan intentant rehabilitar, no?, i dotar d'una segona vida, com és el cas doncs, de la Casa Grau, per exemple, o el Museu d'Història, no?, que també doncs, es vol reconvertir una mica.
Sí, és un dels objectius d'aquest govern, posar en valor tots aquells edificis arquitectònics que tenim, aquests elements arquitectònics que tenim a la ciutat, que estaven en desús i estaven en un estat doncs, bastant, diguem-ne, abandonat. Però ho hem de fer-ho amb una premissa, que li hem de tenir un ús determinat. No podem, diguem-ne, quedar-nos a patrimoni i reconstruir patrimoni si no sabem l'ús que li donarem en aquest edifici patrimonial. Per tant, hem d'anar pas per pas i quan es va rehabilitar doncs, la saboneria, doncs, sabíem que hi anàvem a, diguem-ne, destinar aquest espai doncs, a l'oficina de turisme. Quan ens hem, diguem-ne, decidit doncs, donar-li la vida a la Casa Grau és perquè aquest acord amb, entre l'Ajuntament i el Banc de Sabadell doncs, farà que sigui la seu del Sabadell Centre Cultural, conjuntament amb el Museu del Gas. Per tant, tota la plaça del Gas tindrà aquest element cultural de rehabilitació d'aquests dos edificis que estaven en desús, tant la Casa Grau i el seu pati com el Museu del Gas, i per tant això té un objectiu, té un destí molt determinat, i per tant la ciutat guanya en valor. I com bé deies, també doncs, hi ha el Museu d'Història, que actualment doncs, és el Museu d'Història, però que d'aquí uns anys doncs, serà la seu del Consorci de Normalització Lingüística, perquè els elements del Museu d'Història doncs, es traslladaran doncs, a l'entorn de la plaça del Gas. Però això també ens passa amb altres edificis emblemàtics de Sabadell, com poden ser Sallars 10, l'art tèxtil, que són dos elements importantíssims també de l'arquitectura industrial nostra, Sallarès 10 al bell mig del barri de Gràcia, o on l'Ajuntament està instal·lant, doncs, rehabilitant-lo perquè hi hagi la futura escola de restauració i altres, diguem-ne, centres tecnològics vinculats al món empresarial, i a l'edifici de l'art tèxtil, que conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs, serà la propera seu del campus de les Ciències de la Vida i la Salut, on hi haurà també el grau d'infermeria. Per tant, tot allò que estem fent per recuperar patrimoni té un objectiu i té un destí molt determinat, i això crec que és la base. Comprar patrimoni, quedar-se patrimoni, rehabilitar patrimoni, però per, diguem-ne, incrementar l'activitat amb un fet determinat.
Totalment, no? Sobretot ara aquestes dues naus, aquests dos edificis patrimonials que comentava ara, l'Art Tèxtil i Sallarès 10, estan doncs, en aquest projecte, no?, de transformació, però la Casa Durant és un dels edificis que ja ha acabat, no?, que doncs, ja s'ha reconvertit. No sé si queda algun racó, no?, d'aquest edifici, d'aquesta casa senyorial, per aprofitar o per explotar una mica més, perquè al final doncs, la planta baixa és la nova oficina de turisme i durant el Nadal és el campament reial de l'ambaixador, no? I també doncs, el primer pis s'utilitza moltes vegades per fer doncs, algun acte institucional o alguna entrega de premis, però no sé si queda encara algun racó, no?, per explotar.
Bé, la Casa Durant, com bé deia, té dos parts, i ara tres, eh? Té la part del pati, que hem obert als veïns i veïnes del barri, té la part de la saboneria, que és exactament on hi ha l'oficina de la casa, l'oficina de turisme, que és la cantonada amb el carrer Sant Joan i Pedregar, i llavors hi ha el propi edifici de la Casa Durant, que és l'edifici, com bé deies, que habitualment doncs, s'hi poden fer actes institucionals i que també doncs, fins ara, doncs, amb aquest conveni que tenim amb Comerç Centre, doncs, hi ha hagut a l'ambaixador i, per tant, doncs, s'han fet els actes, diguem-ne, al voltant de Nadal. Però, evidentment, doncs, a la part de dalt doncs, hi ha unes oficines que inicialment doncs, havien d'albergar doncs, equipament diguem-ne, de l'administració local. Això és un projecte doncs, que es va aturar i que en algun moment es podria diguem-ne, rehabilitar de nou, però hem de tenir en compte una vegada més que la Casa Duran és un edifici arquitectònic, un edifici del segle amb un valor molt elevat, del segle XVI, i per tant tot allò que hi anem a fer allà dintre ha de tenir un sentit i ha de tenir un ús molt determinat. I jo crec que ara mateix, amb l'oficina de turisme i amb els actes institucionals que li donem a la Casa Duran, a l'edifici principal de la Casa Duran i la nova placeta, jo crec que aquest entorn doncs, té un ús molt important i que jo crec que ha guanyat respecte a el que hi havia fins ara. Però hi ha altres llocs de la ciutat que podem, evidentment, doncs, intentar abordar com a rehabilitació i, de fet, això ho estem fent a l'entorn del Ripoll. Vosaltres sabeu doncs, que amb aquests nous reglaments d'usos i activitats del Ripoll, tots aquests elements arquitectònics que hi ha al voltant, que provenen del passat industrial, bàsicament tèxtil, del ram de l'aigua, doncs el que volem fer ara és que aquest entorn al voltant de la natura, de l'esport, de l'oci, de lleure, també pugui ser un centre de coneixement, d'indústria, de nova economia, al voltant del Taulí, al voltant de l'ESDI, al voltant de l'Autònoma, al voltant de l'Art Tèxtil, i per tant doncs, tots aquests elements diguem, arquitectònics que hi ha al voltant del Ripoll també puguin tenir una segona vida molt ben emmarcats en aquest entorn i que conciliïn ben bé la natura amb la ciutat.
Perquè en línia una mica de les polítiques, no?, que impulsen des de l'Ajuntament, així com volen descentralitzar, doncs, la cultura o d'altres, no?, el comerç o d'altres activitats, d'altres sectors o aspectes, en aquest cas també és important, no?, descentralitzar i mantenir vius, no?, i adequar els diferents edificis que hi ha per tota la ciutat. Vull dir, en aquest cas la Casa Duran està al rovell de l'ou, no?, de la ciutat, perquè està justament al centre, però al final tots aquests edificis que ara comentava, no?, Sallares i Déu, que està, doncs, al barri de Gràcia, o l'Art Tèxtil, no?, que està més a prop del Ripoll.
La Covadonga, sí.
Exacte, no?, una mica, doncs, també la importància de preservar el patrimoni que potser no quede tan a mà o tan cèntric, no?
Sí, és, com bé deia, un dels objectius d'aquest govern, i de fet, nosaltres tenim tres productes a nivell de turisme que són molt emblemàtics, que són la ruta de turisme industrial, la ruta de turisme modernista i la ruta de turisme de les Xemeneies. I si ens fixem en el tema de les Xemeneies, també al centre de la ciutat, doncs, n'hi ha moltes, i n'hi ha moltes de ben conservades. Som una de les ciutats, diguem-ne, del sud d'Europa amb més xemeneies i ben conservades. I això, jo crec que és molt important, doncs, que seguim mantenint aquesta essència del que vàrem ser com la Manchester catalana, la ciutat industrial i tèxtil, amb aquests vapors i amb aquestes xemeneies, i tot allò que es pugui fer per mantenir-les i per rehabilitar-les amb un entorn, diguem-ne, de promocions immobiliàries noves o amb un entorn d'equipaments que es puguin anar mantenint, doncs jo crec que això és molt interessant, perquè sí, Sabadell és una ciutat que mira el futur, una ciutat moderna, una ciutat, doncs, que s'ha adaptat als nous temps i, per tant, té una economia molt actualitzada als nous temps, però hem d'intentar preservar tot allò que ens feia tenir aquesta identitat tan singular. I les xemeneies i la indústria i els vapors ho són. I si et fixes amb el tema del vapor Buixeda, també, doncs, quan tenim visites i tenim actes en aquest vapor Buixeda, doncs la gent descobreix tot allò que era Sabadell quan van arribar a les primeres màquines tèxtils aquí a la ciutat i com es va fer aquesta revolució industrial aquí al bell mig de Sabadell. Per tant, doncs, a tot arreu de Sabadell, però específicament i més concretament, doncs, aquí al voltant del centre, perquè és, al final Sabadell va néixer i es va expandir a través d'aquest eix central, doncs ens trobem amb molts edificis i jo crec que la gràcia és que sapiguem rehabilitar-los i donar-los l'ús, tant sigui privat com sigui públic. I això jo crec que és un dels objectius d'aquest govern i està molt bé que ho fem d'aquesta manera.
Totalment, una mostra, doncs, com l'Ajuntament de Sabadell està, doncs, intentant mantenir, no?, i potenciar tots els edificis patrimonials de la ciutat. Lluís Matas, tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Hola, sóc la Lucía Moreno, del Prat, i la meva recomanació cultural és la sèrie Yellow Jackets, la qual podeu trobar al Movistar Plus o a l'Amazon Video. És una sèrie fascinant que combina el misteri, el suspens i el drama de forma increïble. A més, la trama segueix un grup d'adolescents que sobreviuen a un accident d'avió en un lloc remot i com, anys després, les seves vides es veuen marcades per aquell trauma. La sèrie et manté enganxat amb girs inesperats i personatges profundament complexos, cada un amb les seves pròpies lluites. El que realment la fa especial és la manera com explora la psicologia humana en situacions extremes, mentre manté un misteri que et fa voler saber què passarà a continuació. La qualitat de producció, les interpretacions i la trama tensa fan que Yellow Jacket sigui una de les millors sèries actuals. No t'ho pots perdre. A més, acaben d'estrenar la tercera temporada i sempre és una nova oportunitat per tornar a veure-la de nou.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I acabarem amb cultura per destacar que aquest diumenge se celebrarà a l'Espai Tolrà el 48è aplec de la Sardana i alhora el 50è aniversari de l'agrupació sardanista Amics de Castellà. Aprofitant l'efemèride, l'entitat ha organitzat un acte de lluïment on s'han previst una marató d'11 hores seguides de sardanes. Per parlar-ne hem convidat el president de l'agrupació sardanista Amics de Castellà, Joan Ventura, que el tenim amb la nostra companya Marina Antonés.
Aquest diumenge 2 de març, l'Espai Tolrà s'omple de sardanes. Arriba el 48è aplec de la sardana, però sobretot també arriba la celebració del 50è aniversari de l'agrupació sardanista Amics de Castellà. I és per això que tenim amb nosaltres el Joan Ventura, el president, perquè ens parli una miqueta de tota aquesta història de 50 anys, que no són pocs. Joan, benvingut.
I gràcies.
Joan, parlem de 50 anys de sardanes, 50 anys de l'agrupació, de l'entitat sardanista aquí a Castellà més representativa. Com s'hi ha arribat? Què és el que ens en podries destacar?
A veure, primer, abans de començar, vull fer una puntualització en què, perquè tinguem una mica enrere de quan sorgeixen les sardanes en la nostra vila. En el 1920... hi ha la primera ballada que tinguem constància en aquests moments, que es va publicar precisament una fotografia actual de fa 3 o 4 setmanes, una cosa així, als Horts del Cacer, això sí que... I des del 1920 que hi ha sardanes a Castellà. Ara, hi ha hagut moltes fases, molts anys que no s'ha fet, per lo que sigui, l'època de la guerra, d'allò, però la primera ballada que ens costa, doncs, en aquests moments, 105 anys de sardanes a Castellà, a la nostra vila. A partir d'aquí, el 20 es va fer una ballada, i el 24 tenim constància de que hi havia una altra ballada. Estem buscant l'escrit perquè me'l va passar un company que jo tenia a la Comissió de Plecs de les Comarques Barcelona, de Mollet, i em va trobar un escrit que deia ballada sardanes a Castellà del Vallès, i va ser el 1924. Estic buscant aquest paper que se m'ha extraviat i no el trobo, però me'n recordo perfectament. I a partir de llavors, la constància que jo en tinc del 24 fins al 50... A partir del 50, que hi va haver l'agrupació sardanista Ateneu Castellarenc, i va haver una... Sí, va haver...
Manté les sigles, però... Ah,
exacte.
No...
Vam intentar mantenir les sigles, que això ja es va fer en el 75, quan ja hi havia... El 75 és quan va començar realment aquests 50 anys. Es van moure una sèrie de jovent, doncs, que encapçalada, això sí, vaig a dir-hi, del Joan Rocabert.
Coincidint amb la mort de Franco, no?
Exacte, van coincidir amb allò, que van muntar l'entitat. A partir d'aquí, bueno, van començar el 74 i tal, però...
Perquè abans, tornem una mica enrere, aquest Ateneu, o sigui, com has dit, agrupació sardanista Ateneu Castellarenc.
I encara hi havia un altre nom, germanó castellarenca o una cosa així, eh?
No, ara com a entitat, eh? Diguéssim
entitat,
que ja eren entitats.
Sí. Agrupació germanó castellarenca o una cosa així, eh?
Bé. En tot cas, a partir del 75
es constitueix l'agrupació. Jo sé que el 58 hi havia l'agrupació sardanista Ateneu Castellarenc, que estaven aquí a l'edifici de l'Ateneu. I a partir d'aquí, doncs, bueno, el 58 van fer, després van parar, llavors el 74, a finals del novembre, sembla, el 74, van començar a parlar amb una sèrie de gent i després ja van formar d'allò. Per això hem buscat el 75,
clar,
perquè és quan es va començar realment l'entitat a tirar endavant, que moltes audicions, algunes audicions que havien fet les pagaven de la seva butxaca perquè ja no hi havia calés, i a partir del 76 va ser el primer plec, diguem, de sardanes que es va fer, eh?
Molt bé. Aquí a Castellà?
Exacte. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, ja s'han anat, doncs, succeint ja ininterrompudament des del 75 fins ara actualment, el 2025, doncs, que fem els 50 anys. I per això, doncs, coincid, doncs, que, bueno, ens coincideix aquest 48è plec. Maco hauria sigut que hauria sigut el 50 plec 50. I 50 d'allò, però, bueno, ja el 50 plec ja el farem servir per una altra cosa.
Molt bé.
Ja hi entrarem amb més detall a l'activitat de diumenge, però recuperem la història d'aquesta agrupació sardanista. Durant aquests 50 anys, els castellarencs, com han respost a l'entitat i com han respost també a l'activitat, doncs, una de les activitats estrella de la cultura popular del nostre país, com és la sardana? Castellà, podríem dir que és una vila sardanista?
Bé, per les activitats que fem és una vila sardanista. Per les activitats que fem, perquè durant tot l'any fem activitats i bueno, vull dir que és sardanista. Hem passat de l'any 75, que vam començar amb pocs socis i vam arribar fins a 300 socis, a tenir en aquests moments pues 125. Entens? Hem baixat molt el tema de socis. El que passa és que ningú es fa soci avui en dia de les entitats. I llavors, aquí tenim una cosa, que fa un temps ens ve molta gent de fora. Ens ve molta gent de fora, però jo suposo que deu ser per allò de que, com que tu vens, jo també vinc. Quan dic això és que jo he estat president de la Comissió de Plecs de les Comarques Barcelona i president de l'Unió de Plecs Sardanistes de Catalunya i estant a la Som Sardana, Confederació Sardanista, jo vaig a molts llocs. I llavors, té que ser per molt que gent dels que sempre ens veiem no vinguin quan fem una activitat. Però bé, nosaltres de moment estem amb el segle aquell famós de l'estiu, que de moment la gent respon i la gent de casa respon.
Quines diries que són les agrupacions també que no fallen mai o que són fortes també a Catalunya?
A Catalunya n'hi ha diverses, vull dir, tenim des dels Ideals d'Enclaver Barcelona, les Roquetes, tenim els de Calella, que cada any amplien més un dia de plec, ara aquest any fan 4 dies de plec. Aquests ja a Calella porta 90 i pico plecs. I llavors també hi ha Badalona, doncs porta molts anys també fent la plec i és un... I sempre hi tenen gent també a Badalona. Tenim Terrassa també. Hi ha molts. Cap Osona, per exemple, Cap Osona tenim Artés, que fan aquell famós sarau artesenc i fan la plec també, i fan moltes activitats també. Hi ha molts poblets que fan bona activitat sardanista.
Un altre pal de paller de les sardanes són les coples. També les coples segueixen actives i algunes des de fa molts anys. Quin és l'estat de salut de les coples?
L'estat de salut de les coples... ara et diré una cosa que l'altre dia estàvem comentant. Ara tenim coples joves i els sardanistes són... Quina paraula podríem dir?
Edat
elevada.
Mitjana edat avançada.
Exacte.
O de 50 cap amunt.
Però en canvi ara tenim una... Ha revifat una mica el món de les coples i hi ha molt jovent tocant amb coples, molt jovent. Esperem que això continuï. Llàstima, el que ara hem d'agafar amb el que ha sortit entre el Coti per Coti, que allà està. I ara la sardana satànica. Ara han fet sardana satànica els companys de la grupa de Molins de Rei. I sembla que es mou un jovent
Molins de Rei. Pot ser una fórmula, no?
Pot ser a Molins de Rei, que hagin enganxat bé, i aquests nois van amb molts aplecs. I els veiem, molts aplecs. Fan la seva rotllana, fan la seva història, i després sents la gent que diu, això sembla mentida, que ballin així o no sé què, o ballin així. Ells disfruten. Vull dir, la sardana és per ballar i disfrutar. I ja està. Vull dir, hi ha la gent que ve, se senta, mira, i no balla, no? Vull dir, però jo crec que hem de, el jovent torna... A veure si podem tornar i seguir engrescar, diguem, el jovent, no?
Parlem de l'aplec, ara sí, aquest 48è aplec que tindrà lloc el dia 2. És des de 2:15 del matí fins a 8:45 del vespre. Déu-n'hi-do, un aplec llarg i...
Mira, jo fa anys que deia que volia fer 24 hores de sardanes. 24 hores. 24 hores és incluir la nit.
Sí.
Per què?
No,
perquè,
no dormir.
Perquè el jovent... Si els hi fas una cosa aquesta al vespre, s'hi apunten, però has de combinar-ho de tal manera que els hi enganxi, no? Això no, això serà de 8:15 del matí, com has dit, 8:45 del vespre, que posem a les 8, però sempre hem de marrar una mica més els horaris. Tal com has dit, comencem amb un esmorzar, i esmorzar, la xocolata... xocolata amb malindros o amb d'allò i...
Però que fa energia. Ja perquè, home, perquè qui vulgui ballar tot el dia necessita energia.
Exacte. Hi ha gent que quan ha vist el programa ha dit, ostres, però què has fet? Dic, bueno, he fet perquè balleu sardanes. Diu, sí, però és que hauràs de tindre ambulàncies enllà. Dic, bueno, ja buscarem ambulàncies, no patiu. Perquè, esclar, que és el que t'he dit, que hi ha... molta gent doncs, de l'edat doncs, dels 50 en amunt, no? I llavors, esclar...
Tindreu bastantes cobles, també, no?
Bé, mira, hi ha 5 cobles. Comencem la plec amb la principal de Llobregat, que és una cobla puntera en aquests moments i que arrastra bastanta gent.
Val.
Entens? Llavors, hem començat amb aquesta cobla, seguirà la principal de la Bisbal i acabarem amb la Mediterrània.
D'on són, la Mediterrània?
La Mediterrània, la seu social d'ells és Sabadell.
Ah.
És Sabadell. El que passa que són, els músics són...
D'arreu.
Bueno, igual com totes les cobles avui en dia tenen una seu concreta, vull dir, la Llobregat és de Cornellà, la Bisbal és de Bisbal d'Empordà, i la Mediterrània de Sabadell. El que tindrem a la tarda, comença la juvenil de Sabadell, després la Bisbal i després la Sant Jordi, que haurà Sant Jordi. Bueno, és el final, perquè la gent... també es quedi amb aquesta copa de Sant Jordi fins al final de lo que és la plec. El dematí, bueno, aquí tenim marcades les sardanes que són les que toquem dedicades de castellà,
no?
De castellà, amb el sentit de que, bueno, tenim doncs aquest Som Sardana de l'Amadeu Escoda, que és la sardana que vam estrenar a la plec l'any passat. Després tenim una altra que no està marcada, que és del Lluís Pujals, que és de Puntetes i en Pas Ferm, que també és dedicada a castellà, una parella d'aquí castellà. Les Sardanistes i Bastoners, d'en Joan Lázaro, que també és dedicada doncs, als bastoners, i nosaltres com vam fer els 40 anys. I per tu, Sílvia, del Siegfried Galvany, que són els dos compositors, el Lázaro i el Siegfried, que ens van deixar l'any passat, i doncs, bueno, ja no sentirem sardanes d'ells, però ja no estaran, ja no estan entre nosaltres. I llavors tenim la 30 anys a sac, d'en Ric Ortí. Després tenim una estrena de Lluís Alcalà, que l'estrenarà la Cobla Mediterrània, i després ja la sardana de Picardies, d'en Carles Rovira, que va ser doncs, de junta de l'agrupació i compositor i tal, que també doncs, és una sardana...
Bé, i copresentador del Renaixença.
Exacte, sí. Sí, també, durant un temps va ser doncs, fent el programa de Renaixença. I després a la tarda, tres coses del mateix, vull dir... hi ha una obligada de tenora d'en Ricard Viladesau. Tenim aquests 40 anys ballant-la, que ens la va dedicar en David Estanyol quan vam fer els 40 anys. Tenim una sardana, que n'hi ha alguna altra, vull dir, a veure, tenim sardanes de dones, com per exemple de l'Anna Abad, que tenim l'Home dels Mil Somnis. Tenim doncs aquesta altra Entre el Vallès i el Penedès, de la Laura Segalà. Tenim la sardana La Dansa dels Gegants, de la Montserrat Pujolà. Vull dir que...
Molt bé.
Després tenim una altra estrena per la principal de la Bisbal, del Dani Gasulla, i, bueno, serà una de conjunt, aquesta, els de Castellà, de Francesc Marrós, i després tenim... Tornarem a fer aquest any, per prova, tornarem a fer, doncs, el concurs de colles improvisades.
Ah, molt bé.
Això és una cosa, doncs, que a vegades, doncs, porta que la gent... Llavors intentarem fer tres categories, la d'infantils... o canalla, per si ve doncs, alguna colla i tal. Després farem la de colles improvisades, fetes allà, improvisades, i les colles que ja van a plecs, però ja van junts a una colla i sabem que són de veteranos de concursos de Catalunya, no? Per veure si la gent, doncs, això de la setmana improvisada... doncs que es facin la colla allà mateix, vull dir que... Clar, nosaltres havíem passat a tenir, doncs, de 12 i 13 colles, vam passar a tenir, doncs, 5 colles, llavors vam dir fora.
Clar.
I ara, doncs, bueno, hem tornat amb aquest, a veure si podem revifar una mica el concurs de colles, que sempre hi ha gent que diu, oi, no feu concurs? Bueno, doncs ara en tornem a fer, a veure què passa, no? I llavors, ja et dic, acabarem amb les dues sardanes doncs, claus en els aplecs de sempre, Castellà Pere del Vallès, en Ramon Vilà, i l'aplec de Sabadell, doncs Josep Oferil. Això són, bueno, doncs són 25 sardanes al dematí, 25 a la tarda, vull dir, són 50 sardanes. Aquest any, doncs, fent el 50 aniversari de l'entitat, fem un estàndard. Tindrem un estàndard, serà l'agrupació i... Bueno, Vull dir que...
I el presentareu.
I el presentarem, doncs, a mitja matí, presentarem l'estandard i tal. I llavors, home, comptarem doncs, amb l'alcaldessa d'aquí a Castellà, la regió de la Cultura, i pràcticament, doncs, bueno, i el president de Som Sardana també, i el president de la Fundació La Sardana també vindrà. Bueno, tindrem personalitats i, bueno, a l'hora de fer l'estandard aprofitarem que hi hagi alguna representació del nostre consistori i presentarem l'estandard. Llavors, a l'hora de dinar... A l'hora de dinar, doncs, també, a veure, evidentment, bueno, hauràs vist, doncs, que pastís de celebració.
Uh-huh, sí.
I no sé què sortirà, algú sortirà. I, bueno, i el cava, aquest any l'entitat, doncs, ha volgut fer cava. O sigui, cava amb l'anagrama, el logo de l'entitat. Uh-huh. I amb xapa, evidentment... marcada amb el logo de l'entitat.
Molt bé.
Vendrem cava, el que vulgui, i llavors els que es queden a dinar també els donarem l'obsequi, la copa del cava. La copa de cava se la podran emportar, que està rotulada amb l'anagrama dels 50 anys de l'entitat.
Fantàstic.
I no hem parlat d'una altra cosa, clau.
Quina?
És la capitalitat.
Ah, és cert. Va, fem 5 cèntims, breument.
Bueno, la capitalitat, vam presentar la documentació per demanar ser seu de la capitalitat de la Sardana el 2027. Fins al dia 22, no hi havia ningú més que nosaltres, i s'acaba el plaç el 23.
D'acord.
O sigui que el 23 s'acabava el plaç, si no hi ha ningú més. Sembla que hi ha Montcada i Reixac que es vol presentar.
Uh-huh.
De moment no ha presentat res. I ja veurem a veure què passa.
Doncs escolta'm, et seguirem el fil.
A veure
seguirem el fil, a veure com acaba tot plegat. Esperem que bé. Ara sí, moltes gràcies, Joan.
Molt bé, a vosaltres.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Arriba el moment del comiat. Fins aquí ha arribat aquesta edició de dijous del Connectats. I ja sabeu, demà tancarem una nova setmana, tancarem també el mes de febrer, i jo us deixaré en companyia de Joan Muñoz. Ell serà l'encarregat demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, de presentar i dirigir aquest Connectats. Fins aleshores, acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.